Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Siguin benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició de la Taula de l'Evangeli. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Avui fem el programa als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. I som els nostres contertulians, Assumpta Dodes, mossèn Ignasi Navarri i mossèn Toni Boqueras. Amb ells comentarem la litúrgia d'aquest diumenge, que és el segon d'Advent. Els hi presentem. Assumpta Dodes és mestra i catequista a la parròquia del Carme de Manresa, bisbat de Vic. Què tal?
Molt bé.
Benvinguda.
Vosaltres també esteu bé?
Estem encantats, contentíssims. Mossèn Ignasi Navarri és secretari general i canceller del bisbat d'Urgell i rector del seminari diocesà. Què tal?
Molt bé, contents d'estar aquí també. A Ràdio Principat, sí.
Ràdio Principat és un programa que fem per tota la cadena Estel i treballem conjuntament molt bé i tant.
Perfecte.
Que sí. I mossèn Toni Boqueras és rector de les parròquies de Santa Maria de la Seu i Mare de Déu del Carme de Manresa. És membre del Seminari del Poble de Déu. Què tal?
Molt bé, Toni, encantat bé? De ser de nou sí. Amb vosaltres.
Doncs nosaltres també, que estiguin aquí, a més, doncs, contents de preparar doncs, aquesta litúrgia. Ja tenim aquí les lectures al damunt de la taula. Només ens manca de dir doncs, que la producció de la taula de l'Evangeli és de l'Àlex Alsina, que avui també assumeix el control tècnic. Mercè Carol dirigeix el programa i Maria Marín, qui els parla, el presenta i condueix. Dit això, comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge segon d'Advent és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 40.
Consoleu, consoleu el meu poble, diu el vostre Déu. Parleu amorosament a Jerusalem. Crideu i digueu-li que s'ha acabat la seva servitud, que ha estat perdonada la seva culpa. Ha rebut de mans del Senyor doble pena per tots els seus pecats. Escolteu una veu que crida. Obriu en el desert una ruta al Senyor. Aplaneu en l'estepa un camí per al nostre Déu. S'alçaran les fondalades i s'abaixaran les muntanyes i els turons. La serralada es tornarà una plana. El terreny escabró serà una vall. Llavors apareixerà la glòria del Senyor i la veurà tothom alhora. La boca del Senyor ho ha dit. Puja d'una muntanya ben alta, missatger que anuncies a Sió la bona nova. Tu que portes bones noves a Jerusalem, alça ben fort el teu crit. Alça'l ben fort, no tinguis por. Digues a les viles de Judà, aquí teniu el vostre Déu. El Senyor Déu arriba amb poder, el seu braç domina tota cosa, l'acompanya el fruit de la seva victòria, el precedeixen els seus trofeus. Vetlla com un pastor pel ramat, la plega amb el seu braç, porta el pit als anyells, acompanya les ovelles que crien.
El profeta proclama al poble exiliat a Babilònia la proximitat del retorn a la pàtria. Els adreça aquest pregó amb paraules de consol per al poble afligit, paraules plenes de força, d'entusiasme i de tendresa.
I d'esperança, perquè el poble tornarà a la terra promesa i podrà reconstruir el temple, allò que era tan important per al poble d'Israel. I per tant també és molt bonic perquè en aquest temps d'Advent ens surt aquesta lectura d'Isaïes, que també és una crida a la conversió, a canviar de vida, canviar de direcció. Aquest obrir una ruta al Senyor vol dir deixeu que Déu entri plenament dins de la vostra vida, que us transformi amb el seu amor. I certament és veritat que sovint posem davant del Senyor i també dels altres, però ara parlem també de Déu, doncs com posem les muntanyes altes del nostre egoisme o autosuficiència o orgull, i cal que aquestes muntanyes s'abaixin i que el nostre terreny sigui una vall, com ens diu la lectura.
Anar aplanant el camí, oi, el Senyor. Recordo com quan preparàvem la Jornada Mundial de la Joventut, que ens vàrem aplegar tant a la Seu de Manresa com al Carme, fèiem les reunions conjuntes per ser acollidors de joves, les famílies, i jo veig que va portar una dedicació, eh? Però això que va ser molt positiu i tothom després ha fet una valoració molt bona de com ha anat pel fet d'haver tingut joves a casa, tot i que eren de Polònia i de llocs que no ens enteníem gens amb la llengua, però no hi fa res. Aplanar els camins és facilitar les coses, el regne de Déu, a que es puguin fer les coses de l'Església doncs, amb interès, amb ganes. Jo veig que ara aquesta gent, que han sigut famílies acollidores, la relació és més forta. Ens hem conegut més. Ha sigut una vivència molt positiva, que ningú sabia com aniria. És en aquest sentit que jo vaig aplanar els camins. Per una banda vol dir això, que tu has de posar-hi de la teva part, però després la resta és un regal tan gran que dius, Mare de Déu, és el 100 per 1, oi? Mm. El 100 per 1. Jo he posat 1 i Déu ha posat molt més.
Molt bé, m'agrada molt aquesta idea que tu dius, perquè és interessant això, assumpte. Aquí diu, obriu en el desert una ruta al Senyor. El desert sí que en l'antiguitat és aquell lloc tan... aquell espai tan espiritual, el desert, els pares del desert, tot això. Però avui, canviant-ho després de 2.000 anys, hi ha pares que t'ho diuen, diu, sembla que avui prediquem el desert, avui. I mestres a l'escola també t'ho diuen, sembla que avui prediques el desert.
I catequistes.
I catequistes. Mm. Sembla que avui prediques el desert. Per tant, amb aquesta expressió hi ha com si realment... pràcticament no hi ha massa esperança de que doni fruit.
Però no ens podem quedar amb això.
Però no ens podem quedar amb això.
Clar.
Quan vosaltres vau fer les invitacions allà, un abans de fer una experiència sempre pot tenir la sensació, una convocatòria, o bé prendre una decisió, els mateixos joves, que de vegades sembla que els hi dius. Jo em sembla que no ens hem de preocupar tant dels fruits, perquè els fruits hi seran sempre, eh? Nosaltres preocupem-nos sobretot d'estar amb Crist, de viure amb ell i de dir el que hem de dir, amb coherència i testimoni i fer l'oferta, sí. I els fruits sortiran. Per això els catequistes que ara ja es troben aquí doncs, a 2 mesos de catequesi i d'allò, no llançar mai la tovallola. Eh? L'única collita que està assegurada és aquella que no es fa. Eh?
O sigui, el desert seria el món? Segons creus, tu, mossèn Ignasi? O...
Home, una mica veient les nostres esglésies, per exemple, que tampoc acaben d'estar ni d'un bon tros plenes. Veient una mica l'actitud bastant... et fa pensar una mica que estem en una zona una mica de desert, per no dir bastant.
Però també la paraula de Déu diu, la conduiré al desert,
sí,
i la faré meva, eh?
I
la seduiré.
Sí. Com és la dir pluja, que... tampoc sí. No tornarà a dalt, sí, eh? Ja s'ha onat la terra.
A vegades va bé passar pel desert, perquè fa que un estigui més sensible a Déu i a les coses de Déu, eh? Vull dir que a vegades és bo això. Anar aplanant els camins en aquest sentit.
Mm-hmm. Els sembla bé que passem ja a escoltar la segona lectura? Doncs fem-ho. És de la segona carta de Sant Pere i del capítol 3.
Estimats, una cosa hi ha que no heu de perdre mai de vista. Per al Senyor tant és un dia com 1.000 anys, i 1.000 anys com un dia. No és que el Senyor difereixi el compliment de les promeses, com ho suposen alguns, és que el Senyor és pacient amb vosaltres, perquè no vol que ningú es perdi, sinó que tothom arribi a convertir-se. Però el dia del Senyor vindrà, arribarà inesperadament, com un lladre. Aquell dia el cel fugirà amb un estrèpit espantós, els elements abrandats es desintegraran, i la terra quedarà al descobert amb tot el que hi han fet. Tenint present, doncs, que tot això es desintegrarà, penseu com heu de viure, amb quina santedat i amb quina pietat us heu de comportar. Espereu la vinguda del dia del Senyor i feu tot el possible perquè arribi aviat. Aquell dia el cel inflamat es desfarà i els elements abrandats es fondran. Però nosaltres, tal com ell ens ho ha promès, esperem un cel i una terra nova, on regnarà la justícia. Per tant, estimats, mentre espereu això, mireu que ell us trobi en pau, immaculats i irreprensibles.
Davant un possible desconcert d'alguns cristians, l'autor d'aquesta carta els adreça aquestes paraules, tot animant-los a mantenir-se fidels en el temps d'espera de la vinguda del Senyor i a no desconfiar d'aquesta vinguda.
I també com l'Advent ens prepara per ser homes i dones de pau. Pau que ens dona aquest Senyor que arriba i que ve a nosaltres. Però és curiós aquest contrast també tan fort entre totes aquestes catàstrofes i que tot es desintegrarà i alhora també aquesta pau, que diu que vosaltres us trobi en pau, però com ens pot trobar en pau enmig de tanta catàstrofe i tanta... Doncs perquè ell ens sosté i perquè és ell la nostra pau.
O sigui, que no hi hagi res que ens tregui la pau de Jesús, perquè ell ens la dona. Ara, és clar, nosaltres ens hi hem d'arrelar i confiar. I llavors, mira, per més que passin desastres, que en passen i en passaran, si estem amb Jesús, nosaltres, doncs, no ens pot passar res. És a dir, que amb ell ho tenim tot. Vull dir, encara que siguem pocs, a vegades diem, ai, que són pocs catequistes, ai, que no sé què. Traiem aquests alls, perquè ja el gra de mostassa és molt petit. I diu, si tinguéssiu fe com un gra de mostassa, oi, la paraula de Déu, doncs hem de fer amb el que tenim, els ous que tenim, doncs amb aquests hem de llaurar. Llavors, doncs, no deixar-nos arrossegar pel pessimisme, sinó que sempre portar la pau de Jesús, sinó que els hi donarà a la gent.
I aquesta lectura també, sí, ens resitua molt amb aquesta categoria del temps. Aquest temps d'Advent, que és aquest temps d'espera, és un temps propici, que ajuda més la vida espiritual, el temps d'Advent, el temps de Quaresma, són moments per pensar més en la nostra vida interior. Tot ajuda una mica més, el mateix clima, tot plegat. Avui, pràcticament, això del temps també s'ha convertit en un factor, pràcticament, no sé, és com un tòpic, tot funciona, no tinc temps, no ho podré fer, el temps no...
Tothom corre, hi ha moltes presses.
Tothom corre. Aquests pensaments així bíblics, que és clar, que van més enllà de... Per al Senyor tant és un dia com mil anys i mil anys com un dia. No sé, pensar que allò que nosaltres també considerem tan important, de vegades tenim una gran impaciència en moltes coses. El Papa Benet XVI insisteix molt. El nostre món està en una lluita entre la impaciència nostra i la paciència per part de Déu. Hi ha d'haver un temps...
Que té un temps diferent, no?
Perquè es pugui donar fruit i perquè un procés de conversió d'una persona... Nosaltres voldríem fruits immediats. Ha sortit la catequista, però la catequista voldria veure que aquella nena que prepari ja fos... En el fons, només seria per alimentar una mica el nostre propi orgull.
Potser perquè volem que les coses vagin ja a la manera que ens sembla.
Això mateix. Ja i de seguit, i el mestre, aquella lliçó que explica que el seu ja ho entengués l'alumne. I no, les coses, sobretot la vida espiritual, segueix un altre ritme. Llavors, sobretot, no perdre mai aquesta... Ni és bona aquella actitud pacient de pensar, bueno, ja, no, perquè tampoc no ajuda, però aquella impaciència també treu la pau, vull dir.
I no afavoreix gens les relacions. Una de les coses que la gent potser també agraeix, perdó, és que en el tracte a la gent els hi ofereixis pau, no la teva, la que ens dona Jesús. Muntant estressat,
sí, sí,
si trobes
no,
una persona que
t'escolta...
No el neguit,
l'activisme, el fer coses... Avui també molts, fins i tot cristians, remarquem aquest vinga, fer coses i comprometre'ns i potser se'ns demana més contemplació, més assossegament, més tranquil·litat.
Amb els nens els hi fem fer horaris de gent gran, a vegades, perquè surten de l'escola i han d'atrapar les activitats extraescolars, i els nens també van estressats, a vegades. Vull dir que hauríem de valorar més la vida i no bastant l'activitat i totes aquestes coses. Sí, no ho tenim descuidat, això. Sí,
aquestes relacions humanes també tenen totes el seu propi ritme. Una família, doncs, s'ha pogut ferir, un matrimoni s'ha pogut ferir en poca estona, de vegades. Ara, tornar a que aquella ferida quedi cicatritzada, doncs, hi ha el seu temps. I, per tant, anar fent néixer en la persona un vici no costa gaire, no costa massa. Ara, anar fent néixer en una persona una virtut, doncs, clar, és un treball. És un... I llavors sembla que no, i per tant ens trau la pau. Uns fills adolescents i tantes situacions de... Tenir aquesta mirada, aquesta l'Advent ens la facilita. Espereu la vinguda del dia del Senyor. Nosaltres ja voldrem com jutjar, ja sí. voldrem...
Ja voldríem ser el final.
Ja voldrem ser el final, sí. sí.
Si no els problemes no perdem l'oremus, que es diu, sí. és a dir, que busquem el diàleg i sobretot l'estimació, les coses ja es van posant en el seu lloc. Ara sí, perdem els papers, perquè, esclar, llavors la irritació i tot surt malament, perquè ja ens equivoquem amb la manera, perdem la caritat, perdem l'assossegament i les relacions, esclar, surten conflictives.
La nostra actitud en la pregària, hi ha gent que... davant d'una situació, tu diuen, mossèn, he demanat això, no ha sortit com jo. Bueno, també el fruit de la pregària tampoc no és aquesta automaticitat, no és aquesta immediatesa.
Perquè això sí que sembla que a vegades ho fem. Demanar que el Senyor ens concedeixi coses...
Era puntual.
Però, clar, tampoc a vegades no acabem de veure que si el Senyor no ens ho concedeix és perquè tal vegada no ens convé. Ho pensem, clar. Això?
Sí.
Què hi dirien, vostè?
I podem pensar, no. fins i tot, que Déu no ens escolta prou.
Ah,
i en canvi és això, que no ens convé, que no és el moment, que és un altre ritme, com dèiem. El ritme de Déu és un altre.
Pots... És que no és... la relació amb Déu no és un supermercat. Anava a dir que vas a comprar, és a dir, vas a resar per aconseguir allò. Si t'ho dona, estàs content, i si no t'ho dona, t'enfades o disgustes o li tires les culpes a Déu. No, això és molt infantil. És sí, molt infantil. No hi ha confiança aquí. Aquí no hi entra.
Anem a escoltar ja l'Evangeli. Va bé? Doncs és de Sant Marc i del capítol primer.
En el profeta Isaïes hi ha escrit això. Jo envio davant teu el profeta missatger perquè et prepari el camí. Una veu crida en el desert. Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí. Complint això, Joan començà a batejar en el desert. Predicava un baptisme de conversió per obtenir el perdó dels pecats i anaven a trobar-lo de tot arreu de Judea, amb tota la gent de Jerusalem. Confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà. El vestit de Joan era de pèl de camell, es cobria amb una pell a la cintura i s'alimentava de llagostes i mel boscana, i predicava així.
Després de mi ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni d'ajupir-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo us he batejat només amb aigua, ell us batejarà amb l'Esperit Sant.
Dels quatre evangelis, aquest de Marc és l'únic que comença directament per la presentació d'aquell que obre el camí a Jesús, Joan Baptista, que ens convida a mirar cap a Jesús, que vindrà a transformar-ho tot i a tothom, amb la força de l'Esperit Sant. Bé,
obrir pas a l'Evangeli, sí. obrir pas a Jesús, que ve ara el Nadal, obrir-li pas a ell. Com? Doncs minvant nosaltres i tenint aquesta actitud de donar relleu a l'altre. És que de Joan Baptista sempre convida a això, a fer les coses per donar relleu a l'altre. I...
És formidable, Sant Joan Baptista, sí. sí Ell desapareix, jo no sóc digne, jo sóc la veu, no sóc la paraula, Jo em sembla que és el model del cristià d'avui, eh? Joan viu i anuncia allò que viu, eh? Aquest és el secret de la seva grandesa.
Sí.
Vestit amb pèl de camell, alimentar-se amb mel silvestre i llagostes, aquesta humilitat. I ell no es limita a indicar el camí recte, sinó que el segueix i invita els altres a caminar amb ells, eh?
És un testimoni perquè realment això que dius, el seu look,
sí,
no, és ben curiós, no?
Ben curiós, oi?
I alhora també és un testimoni d'aquell que vol la veritat i que ens està indicant també un camí, aquest obrir el camí al Senyor. És a dir, que les paraules del profeta realment amb ell es realitzen plenament.
Es realitzen.
Per sí. Això la gent se l'escoltava, perquè el veien un home autèntic. Era un home autèntic i llavors doncs, els portava a la conversió i li preguntaven què havien de fer, oi? I això és el que potser també ens convida a viure nosaltres. Si som autèntics, tenim un atractiu. És igual com siguem. Però ja l'autenticitat de l'Evangeli, per ella mateixa, ja és testimoni.
Ei, la Beata Mare Teresa de Calcuta ho deia sempre, diu, abans de predicar el credo, diu, preguntem-nos si som creïbles. I, esclar, el que s'ha exclamat sempre, heus ací un bon cristià, un veritable argument de Déu. Aquesta actitud tan important, tan necessària, i tan bonica tenir en compte aquest temps d'advent, eh?
Però veus, ella pregava molt, sí, oi? I donava relleu a l'altre, és a dir, es feia servidora dels petits, dels últims, eh? O sigui, una persona que minva i dona relleu a l'altre per amor.
Sí,
i avui dia la societat ens ensenya el contrari. Llavors vigilem que nosaltres no se'ns encomanin aquestes actituds de voler ser més per lluir, per tal, i, oi?
I després aquesta, sí, insinuaves una cosa. Sant Joan Baptista devia trobar tots aquells moments de vida espiritual, de solitud, de desert. La Mare Teresa de Calcuta, igual, també. Moments d'oració i moments d'acció. Nosaltres avui, entre la nostra gent, de vegades sembla que hem de fer o actuar o contemplar i resar o les obres. I si fem una cosa, com si excloiem l'altra. No, entre els valors autèntics no hi ha mai conflicte, no. La Mare Teresa de Calcuta no devia resar mai a les 12 del matí. Ella en aquella hora és l'hora que havia de donar dinar. Quan resava ella llegint la seva vida? A les 3 i 4 de la matinada. Llavors els pobres estaven pràcticament tots dormint. Clar, llavors no era cap incompatibilitat.
De fet, és el pregar i treballar, tan savi dels monjos,
tan
de la vida monàstica.
Ora et labora.
És això, no? I també jo veig que Joan demana una conversió. I això també interpel·la molt en aquest temps d'advent. És a dir, tu vols acollir Jesús o com et prepares per celebrar el Nadal? I jo crec que aquest missatge de Joan és actualíssim i és per totes les èpoques, no? És a dir, quan et converteixes plenament, quan vols deixar l'egoisme, el pecat, aleshores fas camí cap a Déu. I jo crec que Joan, en aquest sentit, doncs, fa una molt bona preparació d'aquell poble perquè aculli el Messies.
És que no s'hi val a dir, jo no robo, jo no mato, home, només faltaria, oi? Sinó que hi ha altres coses que, per poder estimar els altres, segur que cadascú tenim coses que, de les quals anem coixos, oi? En la relació. Ja des del començar, que a vegades critiquem despiadament, o som ganduls, o etcètera. Cadascú sap de què va coix, oi? Llavors, doncs, convertir-se vol dir canviar de manera de fer i, per tant, baixar aquestes muntanyes és baixar l'egoisme. Com preparem el Nadal? Aquesta és una bona pregunta que ens hauríem de fer cada dia i tenim ocasió de respondre-la i practicar-la.
Sí, sí, després d'allò que hem dit al començar, Joan Baptista és com la llum de Jesucrist, de Déu, que passa per ell. Tu, Assumpta, parlaves de la trobada mundial de la joventut. Una de les coses que va impactar més pel que jo després vaig veure amb el jovent que es va reunir, que havia assistit a la trobada mundial de la joventut, i van ser a la Cerdanya a l'estiu i va haver una reunió amb el senyor que he vist bé. Una de les coses que els va impactar més, per exemple, és que a la vetlla de pregària d'aquell vespre, d'aquella nit, que va començar a ploure tant, El que més els va impactar és veure el papa com un mes pregant davant del Santíssim, amb tota aquella multitud, amb aquell silenci, i a venir tot aquell terra tot tan xop. El papa sempre ho ha tingut molt, tots, però el papa XVI insisteix molt en això. Nosaltres hi ha el perill de quedar-nos com si ja fóssim la fi. Nosaltres som instruments, nosaltres som mitjans, nosaltres hem de portar a Jesús, com Maria, tan rellevant en aquest temps d'advent. Feu el que ell us digui, no quedar-nos amb Maria. Maria ens porta Jesús. Nosaltres tot el que diem i tot el que fem ens ha de portar a la gent, els ha de portar Jesús.
I no tenir vergonya de dir que som cristians.
No tenir vergonya.
Que avui dia a vegades hi ha gent que li costa, o perquè té por que se n'hi enriguin, o que... No, no, si ens veuen que som gent normal, però que no ens n'hem d'amagar. Al contrari, que n'hem d'estar contents, perquè, de fet, és un privilegi tenir el do de la fe o ser batejat. Vull dir, ho hem d'agafar com que és un privilegi i una responsabilitat. Per tant, no tenim per què amagar-nos-en.
I també això que dèiem del testimoni, no? Que Joan dona aquest testimoni tan fort, i també, com deia mossèn Ignasi, el papa fent això amb els joves, aquests gestos són els que impacten, els que t'entren a dins.
Amb ell es va quedar molt, sí. Ell és un mes que res, No, perquè llavors també tenim el perill de confondre-ho tot, també. Llavors tots sentir-nos instruments. I això, creure'ns-ho bastant, perquè hi ha el perill de pensar que depèn de tots nosaltres, tot de nosaltres. I això també ens donarà pau i serenitat, llavors. El qui més està interessat perquè el món vagi bé és Déu mateix. I el qui més està interessat perquè l'Església, doncs, com a poble de Déu continuï, és el mateix Déu, i que la parròquia vagi bé, jo fent tot el que he de fer, però sabent que jo no sóc l'últim, tampoc.
De fet, el Joan es dona aquest testimoni també d'humilitat, no? No sóc digne ni de deslligar-li la corretja del calçat, no? És a dir, que sap estar en el seu lloc, Joan,
molt,
amb molta humilitat, i no es fa protagonista de res.
I sap que és Jesús el protagonista. Clar. Nosaltres també ho hem de saber, que és ell qui ho porta. Confiar-hi, però també per posar la nostra part.
És un gran personatge, Joan Baptista, sí.
D'acord, doncs ja hem arribat al final del nostre programa, com ens ho indica aquesta sintonia de fons que ens ha posat l'Àlex Alcina, el nostre tècnic de control avui. Molt agraïts a Assumpta Dodes per la participació en el programa.
Gràcies.
També a mossèn Toni Boqueras, gràcies.
Gràcies a tots.
I a mossèn Ignasi Navarre, també gràcies.
Moltes gràcies.
I també gràcies a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, pels seus missatges que ens fan arribar a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com, i també per els que ens deixen al Facebook. Poden continuar fent-ho si ho desitgen. A nosaltres ens plau que ho facin. I també ens plau que ens retrobem amb vostès novament en la sintonia de la cadena Estel Ràdio, Estel Ràdio Principat, en aquesta solemnitat de la Mare de Déu, de la Immaculada, que tindrem un programa, una edició extraordinària del programa. Gràcies i fins aleshores. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau. Ràdio Estel.